Adolescents XL amb Roger Carandell.
Com cada dia a aquesta hora, passem a parlar de temes d'actualitat amb gent força més seriosa que en Joan. Cèlia Forment i Bori, bona nit.
Hola, bona nit.
Sembla que tindrem vacuna a finals d'any. El govern espanyol ha anunciat que el pla de vacunació dividirà la població en 18 grups diferents.
Nosaltres què? Només el govern espanyol?
A veure, els primers que rebran la vacuna seran els usuaris i treballadors de les residències i el personal sanitari. Les preguntes després, Bru.
Així és. A grans trets, els primers que es vacunaran serà el personal sanitari i, segons els càlculs d'un grup d'experts del Col·legi de Metges de Barcelona, seria entre el gener i el març. Després seria el torn dels de més de 80 anys, seguits d'adults d'entre 65 i 79 anys.
Bueno, lo dels sanitaris a mi em sembla perfecte, però la gent de més de 80 anys, què vols que et digui, no? No ho dic, No ho dic perquè no trobi que no s'hagin de vacunar, però és que tota la gent d'aquesta edat amb qui he parlat diuen, a mi m'han dit sempre, va, tant de bo a mi m'hagués agafat un virus de maricons a la teva edat i no la Guerra Mundial. Això és el que em diuen. Per tant, mira, cito textualment. Ja està. No?
Bueno...
És el que m'han dit.
I després de la població més gran, quin ordre seguirem, Cèlia?
Per aquest ordre, persones amb malalties cròniques, persones amb risc d'exclusió social, personal essencial, més grans de 55 anys i, finalment, la resta de gent.
Per tant, es dedueix d'aquí que els adolescents i joves seran els últims i potser pot sobtar o no, però també és veritat que des de fa mesos s'ha dit i s'han fet campanyes dient que els joves són els que més contagien i ara es deixen els supercontagiadors pel final, que no sé si és una bona estratègia.
Sí,
però,
doncs a mi em sembla la millor opció, perquè total, quan hagin vacunat a tothom, els joves ja l'haurem passat 10 o 12 cops cadascú. Jo no caldrà que ens vacunin, estarem tot plens d'anticossos.
Jo des del febrer...
És que segons aquests experts es calcula que el 2022 estarem al 70% de població vacunada. Vull dir que això va per llarg.
Clar, davant d'aquestes informacions i aquestes xifres, hem decidit posar-nos en contacte amb un grup de metges experts que vaja, Cèlia, han fet com una guia, un full de ruta, un altre.
Va. Sí, els hem demanat què passarà amb els joves directament a l'Institut de Salut Global del Col·legi de Metges, que són els, com dius, Roger, els que han fet la proposta de vacunacions. Sentim la immunòloga Adelaida Sarukhan.
Tindria molt sentit vacunar les persones que transmeten més el virus, que és la gent que treballa,
escolteu,
o que estudia i que té moltes interaccions socials. El problema és que encara no sabem si aquestes primeres vacunes seran capaços de protegir-nos de la malaltia o si, a més, seran capaços d'evitar que ens infectim i, per tant, puguin infectar els altres. És per això que en aquestes primeres fases s'està optant per protegir directament a la gent més vulnerable i reduir la mortalitat d'aquesta manera.
Cada com fan millor els personatges, en Joan? Jo no he escoltat gaire res del que deia, però no hi ha res que em faci més feliç que la gent de fora que parla català també.
Escolta'm, doncs entès perfectament el que ens deia l'Adelaida.
Com? Adelaida què?
Sarukhan.
Com el bandoler.
Ara ens posem seriosos, ja ho estàvem, però una mica més, perquè aquest dimecres, com hem dit abans, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una xacra que cada vegada afecta més noies, adolescents i joves, segons les estadístiques.
Si no deixes d'enviar-li missatges per saber què fa, on és i amb qui està, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor.
Adolescents XL ens hem volgut centrar en les noves generacions i a saber si funcionen o no els missatges i campanyes que es fan cap a joves per prevenir el masclisme i violència de gènere. Hem parlat amb dues noies que han estat víctimes de violència masclista i encara ho són perquè en pateixen les seqüeles. Són la Carla i la Laura i hem recollit les seves experiències en un reportatge que és el que escoltarem ara, Cèlia.
Sí, sentirem històries en primera persona. Quan va començar a sortir amb el seu agressor, la Carla Tormo, tenia 17 anys i ell 23. La relació va durar 4 anys. Ara, amb 27 anys, diu que acumula una motxilla que pesa. Durant aquests 4 anys va patir un maltractament físic i psicològic que la va anul·lar, diu, com a persona. A la Laura Rabadán, la seva parella la controlava les 24 hores del dia o amb el mòbil o apareixent de sobte al lloc on estava. La Laura també tenia 17 anys aleshores, ara en té 25. Ens ha explicat que sempre estava tensa, que no sabia per on sortiria, ni què li diria, ni què li faria. quan li demanava que parés o que la deixés tranquil·la, li deia que ho feia perquè l'estimava i que no volia que li passés res, perquè si no algú li podria fer mal, quan ella, quan era realment ell qui li feia de mal.
Complicadíssim, i a més explicar-ho públicament, vull dir que són històries que els hem d'agrair que ens les expliquin avui.
Sí, veureu que la Carla ho ha escrit prèviament per ordenar les idees i ens ho llegeix. Uh-huh. I la Laura ho ha aconseguit expressar a través d'una exposició fotogràfica a la Casa Elizalde de Barcelona, que per cert són unes fotografies que impressionen i realment s'han de veure, maquíssimes.
Doncs va, escoltem les seves històries.
Ja no em quedava res, no tenia ganes de fer res. La gent del meu voltant sabia que alguna cosa dolenta estava passant.
L'any passat van augmentar un 45% les denúncies de violència masclista entre menors. El 16% dels nois veu normal controlar el mòbil de la seva parella i dir-li quina roba s'ha de posar, segons una enquesta de la Generalitat. L'única manera de detectar aquestes conductes és a base d'educació de gènere, conscienciació i suport mutu.
Mare meva, quin pibonaco! Què fas tan sola? Què vols? Que t'acompanyi o què?
Ell sempre em qüestionava totes les coses que estava fent. Sempre m'estava preguntant on anava, amb qui estava. Quan decidia fer alguna de les coses que a mi m'agradava, és aquí on començava tota la manipulació per ell aconseguir que no ho fes i que em quedés al seu costat, que no em separés.
Laura Rabadán, 25 anys, en tenia 17 quan va ser víctima de maltractament masclista.
El seu interès cap a mi des de bon principi traspassava el límit del que és normal. A través d'amistats meves intentava cridar la meva atenció, convèncer-me perquè quedés amb ell o s'informava d'on sortiria de festa aquella nit per aparèixer en aquell lloc.
Carla Tormo, 27 anys, en tenia 17 quan va ser víctima de maltractament masclista.
El problema que jo tenia quan el vaig conèixer és que em trobava en un moment molt vulnerable de la meva vida. Em donava el carinyo que no tenia a casa i jo em vaig aferrar molt fort a aquesta imatge i va aconseguir que jo idealitzés la nostra relació.
Preocupa especialment que les noves generacions, les dones menors de 30 anys, també arrosseguen, hereten el problema malgrat les lleis i les campanyes de sensibilització que s'han fet els últims anys.
Eren discussions amb molta violència, arribaven a tirar objectes, havien empentes, havien cops.
Van començar les agressions físiques que sempre anaven seguides d'una disculpa, que jo vaig estar acceptant durant quasi 4 anys. També vaig ser violada, sí, violada. Ell em forçava a mantenir relacions sexuals quan jo no ho volia, però sempre acabava cedint els seus desitjos per no tenir discussions. Em feia mal. Plorava de la ràbia mentre em penetrava, però a ell li era indiferent. Inclús moltes vegades, quan jo estava dormint, ell em penetrava o es masturbava estant jo al seu costat.
Moltes vegades a mi no em venia de gust a conseqüència de tota la violència que estava vivint i vaig veure en moltes ocasions forçada, no forçada, obligada a dir que sí, que volia tenir relacions per por el que podia venir després, és a dir, per por a les discussions.
La violència masclista en l'àmbit de la parella és un problema arrelat que es perpetua en la gent jove. Cada dia a Catalunya es detenen unes 17 persones per delictes contra la parella.
Vaig deixar d'anar a córrer, vaig deixar de vestir-me com a mi m'agradava, vaig deixar de veure les meves amigues, vaig deixar de portar pantalons curts a l'estiu, perquè no em critiqués, vaig deixar d'anar amb biquini a la platja, fins i tot vaig deixar d'anar a la platja i a la piscina. Era impensable poder anar. Ningú em podia veure el cos.
Jo quedava amb alguna amiga i ella, abans de que jo fes els plans, s'ingeniava alguna cosa perquè acabés no anant-hi.
No siguis pesat. No em controlis. Deixa'm fluir.
Molts adolescents no identifiquen la violència masclista en la parella si no hi ha lesions físiques i sovint no consideren la gelosia i el control com una cosa negativa.
A poc a poc vaig anar deixant de quedar per evitar conflictes i és quan em vaig començar a donar compte de que estava perdent les meves amistats, fins que va haver un dia que em vaig veure completament sola. Controlava amb tot, em controlava les meves redes socials, em controlava el mòbil, em controlava en què parlava en persona o per WhatsApp, em controlava les trucades.
És molt difícil veure i reconèixer que estàs sent maltractada. No et pots creure que la persona a qui estimes et pugui fer això. No penses que puguis ser un maltractador.
Quins són els indicadors que ens poden dir que anem pel bon camí o que no anem pel bon camí?
Mira, quan una relació és sana, ho sabem perquè, per exemple, és una relació que flueix, que és fàcil. És a dir, podem tirar endavant sense molts entrebancs, sense haver d'invertir grans dosis d'energia per fer que allò funcioni.
Vaig adonar-me que estava totalment anul·lada com a persona la primera vegada que vaig intentar deixar la relació. Al deixar-ho, vaig sentir un buit tan enorme dins meu. Em faltava l'aire, no podia respirar.
No tenia motivacions, no tenia il·lusions. Aquí és quan vaig tocar fons i vaig dir: ostres, Laura, està passant alguna cosa.
La víctima de violència de gènere no denuncia perquè no gosa trencar el silenci.
El dia que ho vaig explicar obertament a la meva mare va ser una nit de Cap d'Any que vaig arribar a casa plorant desconsoladament i la meva mare, al veure'm, em va abraçar i li vaig explicar.
El procés de visualització i de tornar a ser jo mateixa va ser un procés difícil i una mica llarg, ja que sentia molta vergonya i culpa, a part de tenir molta por i inseguretats, però amb l'ajuda de la psicòloga, de la meva família i de l'entorn que m'estimava i que en aquells moments m'envoltava, vaig poder recuperar-me i vaig poder tornar a ser jo.
Acceptar que has estat víctima de violència masclista no és fàcil i demana un procés llarg. Les dues testimonis amb qui hem parlat coincideixen que el més important és poder-ho parlar amb persones de confiança i que t'estimin. És el pas més difícil, però el primer que cal fer per començar la recuperació. Els hem demanat què dirien a noies i nois que senten que estan en la mateixa situació i que una vegada superada aquesta etapa tan fosca, com defineixen el verb estimar.
El meu missatge és sempre que no estan soles. No estàs sola. No tinguis por. Demana ajuda. No et mereixes el que t'està passant. I res, res de tot això és culpa teva. Necessites valorar-te, estimar-te, creure en tu i respectar-te. Es pot. Jo ho he fet. La meva tia, una dona amb dos fills, ho va fer. I com nosaltres, milers de dones més. Et mereixes estimar-te i que t'estimin bé. Et mereixes ser lliure i et mereixes ser feliç.
El consell que els dono a totes aquelles noies que han viscut o que estan vivint algun tipus de violència és que ho parlin i que no tinguin por, ni sentin vergonya ni culpa.
Estimar és respecte, confiança, sinceritat, però sobretot és acceptar a l'altra persona tal i com és. Jo he après que per saber estimar bé, primer una ha d'aprendre a estimar-se ella mateixa.
A partir de la meva experiència definiria el verb estimar com a llibertat, perquè considero que no podem estimar des de la por.
Òbviament, els agraïm la confiança a la Carla i la Laura per explicar la seva història, que, vaja, no és fàcil d'explicar això, i menys per la ràdio i donant els noms.
Sí, moltes gràcies. I avui que sembla que totes recordem el nostre 25N particular, volem llançar un missatge des d'Adolescents XL.
I és que feu costat a les amigues, germanes, cosines o qui veieu que no està del tot bé, i sigueu-hi fins i tot quan sembla que no cal.
Gràcies, Cèlia. Gràcies, Bru. Fins demà.
Perdó, vull demanar perdó per alguns comentaris que no he reflexionat
abans.
Doncs
mira, t'ho agraeixo. Bueno, t'ho agraeixo. Si algú t'ho agrairà, si algú s'ha sentit, ho fes.